los incendios han terminado con ellos, ¿no?
A la península els incendis han cremat ja una superfície de més de 400.000 hectàrees. És el cas de Jarilla, Cáceres, on s'ha donat suport un hidroavió. L'incendi ha quedat estabilitzat. D'altra banda, Ourense, Galícia, diversos ajuntaments han sol·licitat al govern central. S'ha declarat zona catastròfica. 8:04. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Disbauxa, que passi molt bon cap de setmana.
A divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Pobres animals, sí, perquè picou de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Diumenge a les 11 del vespre.
Va haver trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, un renou que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Els dilluns, a l'Aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ivetresradio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat. Comença Disbauxa, amb Juanmi Mas.
Què tal, com estàu? Benvinguts a Disbauxa, un vespre més en un especial de dues setmanes que farem aquestes dues darreres setmanes d'agost, avui dia 22 i també divendres que ve dia 29, si no vaig errat. Farem dos especials. Com els farem? Volem acabar la temporada d'una manera diferent i, per tant, el que farem és parlar d'entrevistes que ja s'han emès en aquest programa, perquè han passat per aquí durant un any moltíssima gent molt interessant. I en aquesta primera entrevista xerrarem del Papa Francesc, que nosaltres vàrem tenir nosaltres, en Xisca Valladares. Això va ser concretament el 21 d'abril i ella mos parlava del Papa Francesc, que justament feia pocs dies que havia mort. I dona així que tenia la monja TikTokera, que li diuen, i va tenir una relació estreta amb el Papa. Així va anar l'entrevista, posam cinto d'Entre tu i jo i anem amb ella.
Entre tu i jo.
Él se merecía todo lo que podamos dar ahora a conocer de él y todos los honores que se le puedan dar. O sea, era un papa grande, grande. O sea, grande en su humildad y con un corazón sumamente humano y grande. porque no se cansó de repetir que en la iglesia cabíamos todos, todos, todos. Hoy vi un vídeo que me encantó porque le regalaron unas cosas que hay en Argentina que llevaban chorizo en un Viernes Santo. ¿Sabes qué? En Viernes Santo...
El día de ayuno.
Exacto. No se come carne ni cerdo menos, ¿no? Y le dice el entrevistador, y me dijeron que usted comió por no hacer el feo. Y dice, sí, una, dice, ¿quién te lo dijo? Y entonces el entrevistador le dice, pero ¿eso no es pecado? Y le dice, ¿dónde está la iglesia de los santos? Aquí todos somos pecadores.
Verdad.
Y eso me encantó, porque es verdad, él se sentía pecador, yo me siento pecadora, y como él dice, todos pecamos, aunque de distinta manera. O sea, unos pecan de una manera, otros de otra, pero todos pecamos. Aquí santos en vida no hay.
Chisquia, he leído un titular tuyo, en la cadena COPE, donde cuando te despediste del Papa la última vez que os visteis, te dijo, nos veremos en el purgatorio.
En la puerta del purgatorio,
sí. En la puerta del purgatorio. Sí. ¿Es una señal este tipo de contestaciones? Bueno, porque el purgatorio yo ya tenía entendido de que había desaparecido, según Benedicto.
No, lo que desapareció fue el limbo.
Ah, el limbo, exacto, tienes toda la razón.
El limbo, sí. No, o sea, él me lo dijo en broma, pero mira, la broma salió verdadera, ¿no? O sea, o por lo menos cercana, porque yo no me lo imagino en el purgatorio.
Yo tampoco.
No, es una persona santa. O sea, ¿no? Hay gente que se molesta porque yo diga esto. Me dicen, tú no tienes el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué? También digo que...
¿Se molestan por decir que era un papa bueno?
Sí, sí, sí. De los haters mejor no les dediquemos tiempo, ¿no?
No
merecen la pena.
Ellos buscan eso.
Exacto. Entonces, terminábamos el sínodo en finales de octubre del año pasado y yo me fui a despedir, me acerqué, él también ya se iba, y me acerqué y le dije, Papa Francisco, creo que ya no nos volveremos a ver así de cerca, por lo menos en mucho tiempo. Y digo, no creo que nos volvamos a ver. Y él me dijo, quién sabe. Y después se quedó así con cara de pillo y me dice, ¿y si no, nos vemos en la puerta del purgatorio?
¿Qué crees que te quiso decir con eso? ¿Fue una broma o fue más una frase para pensarla?
Yo creo que él hace tiempo ya sabe que se iba. Yo creo que hace tiempo que él ya lo sabe. De hecho, ha venido haciendo gestos de despedida, ¿verdad? Sobre todo especialmente en estas semanas santa y esta semana, bueno, todo este último mes, ¿no? Pero pienso que era una broma y que por un lado no me dijo nos vemos en la puerta del cielo, que me parecería lo más normal, sino en la puerta del purgatorio, por lo mismo que decíamos al inicio, él se sentía un pecador más dentro de la iglesia. Él
y que poco o mucho tenía que purgar algo.
Yo pienso que no tendría mucho que purgar, sinceramente. O sea, no lo veo en ese plan.
¿Cómo fue tu primera vez con Francisco?
Pues, la primera vez personal. Sí. Personal fue cuando lo saludé en el sínodo en el año 23, en octubre, y le dije que gracias por haberme nombrado miembro del sínodo. Y me contestó, siempre me hacía bromas, yo no sé por qué, siempre me hacía bromas. Y me contestó, que te lo pases muy bien. Disfrútalo, que te lo pases muy bien. Esa fue la primera vez, fue muy rápido, había mucha gente que le quería saludar y no. Durante el sínodo sí que pude estar varias veces, acercarme varias veces y hablar con él. Yo creo que la vez más larga fueron unos 8 minutos más o menos, porque estaba todo el mundo merendando y él se había quedado completamente solo en la sala. Y yo no me había ido a merendar. Y entonces aproveché y ahí le pude enseñar comentarios de lo que la gente me decía en las redes acerca de gente de iglesia que le había hecho daño o acerca de heridas y de problemas que tenían. Y yo los había imprimido y se los llevé impreso en letra grande porque me habían dicho, imprímelo en letra grande. Me acuerdo que le pedí al padre Arturo Sosa, que es el general de la compañía, que me hiciera el favor de imprimirlo en su casa porque yo no tenía impresora ahí en Roma, ¿no? En donde yo estaba. Y me lo llevó y me dice, esto le va a gustar, me dijo, esto le va a gustar. Y efectivamente se detuvo a leerlos, o sea, no pasó de largo. Y los iba comentando, me decía, mira vos estos curas, hablando del clericalismo, de personas que habían sufrido por causa de algunos sacerdotes, ¿no? Ver malas experiencias que habían tenido. Y me decía, es que no entendemos, o sea, lo que es el sacerdote. Y luego le dije, ¿y usted qué respondería a esta gente? Y me dice, mostrarles la ternura de Dios. Mostrarles la ternura de Dios. Y entonces yo me he quedado con esa frase, porque además es la segunda vez que me la dicen de modo tan profético, ¿no? La primera vez fue cuando yo empecé las redes sociales, que nada más a los 3 meses nos llamaron del Dicasterio de las Comunicaciones, que en aquel entonces el prefecto era Monseñor Claudio María Celli, nos recibió a Dani y a mí, y nos dijo lo mismo. Dijo además, yo no lo veré, pero ustedes sí lo podrán ver, dice, porque tendrá que pasar mucho tiempo para que la Iglesia limpie su rostro, después de todos los abusos y de toda la corrupción. Y nos dijo lo mismo, dice, sean el rostro tierno y misericordioso de Dios para el mundo. Entonces, son como dos veces fuertes que a mí me han hecho esa llamada. Ahí estoy.
¿Ha sido tu papa, el Papa Francisco?
Mira, mi papa de juventud fue el Papa Juan Pablo II y yo la verdad es que lo quise mucho, pero yo era joven todavía y no entendí, no era consciente de muchas cosas. Creo que hoy puedo decir que mi papa hasta este momento es Francisco, porque es al que yo he sentido como un padre y se me ha quedado un vacío dentro. O sea, desde el momento en que supe, yo estaba en un bar de carretera yendo a Covadonga con dos hermanas más, tomando un café, y empecé a ver el montón de mensajes de WhatsApp, vi la noticia y pensé, ay, debe ser una fake news, voy a revisar por si acaso en los medios de comunicación, y veí la noticia. Entonces me quedé en shock, o sea, no me lo esperaba para
nada.
Yo
también, a mí me pasó exactamente, yo desperté. Es el lunes y yo tengo como un ritual cuando me despierto. Me gusta irme a la cocina, prepararme el café, no ver nada, no leer nada. Cuando ya me he tomado mi primer café, después abro las redes sociales y me pasó como a ti. Y sí, dije, el Papa ha muerto. Y no me fié de las redes sociales y me fui a los medios de comunicación. Pero, sin embargo, al contrario que a ti, yo el domingo lo vi muy mal.
Yo lo vi mal, pero
no me gustó nada el paseo que dio entre la multitud.
Era
que,
como una despedida.
Sí,
era una despedida.
Mira cómo se me pone la piel de gallina. Sí. Era
una despedida. Yo lo vi mal, pero sinceramente no pensé que estaba para morir. No lo pensé.
No, yo tampoco. Tanto como morir no, pero que le quedaba poco.
Sí, que le quedaba poco, sí. Ahora, no pensé en días, sinceramente, no pensé en días. Pensé, bueno, incluso pensé en la canonización de Carlo Acutis y dije, ah, pues mira,
Se ha cancelado, ¿no?
Sí, se ha cancelado. Bueno, se ha suspendido hasta el nuevo papa. Pero pensé, va a estar bien en la canonización, porque si ha salido la bendición Urbi et Orbi, pues estará también en la de Carlo Acutis. Además, él había expresado que quería estar, pero no ha llegado.
¿Ha sido el Papa del cambio?
Yo diría que ha sido el Papa que ha abierto los procesos de cambio en la Iglesia. No ha podido terminar todo lo que ha abierto, pero creo que el cambio más profundo lo dejó un poco a medias, ¿no? Que es el cambio de la sinodalidad. En realidad, él había creado 10 comisiones en febrero del año pasado para estudiar los problemas de actualidad que afectan al mundo y a la Iglesia. Y esas comisiones tenían que entregar su informe ahora en junio. Y él, en base a ese informe, tenía que tomar decisiones.
Y se ha quedado a medias.
Y se ha quedado esto a medias. O sea, pero el gran impulso que ha dado con el sínodo, yo creo que no tiene vuelta atrás.
Para la gente que nos está escuchando, quizás no sepa lo que es un sínodo, ¿qué es? ¿Qué ha pasado?
El sínodo es la reunión de obispos en el que se ha reflexionado el modo de ser iglesia hoy.
Exacto.
Ha sido durante 3 años en distintas fases, por las que también se ha hecho una gran escucha a todos, o sea, incluso a través de las redes sociales que la llevamos nosotros y en las parroquias. Todo el que ha querido participar de esa escucha ha podido, pero en base a eso se ha trabajado y el Papa quiso que en la segunda asamblea nos centráramos en cómo ser una iglesia más sinodal, es decir, para las personas que no...
Es un mini concilio, lo que
sí,
dice.
Sí, sí. Sí, para las personas que no entienden la palabra sinodalidad, se trata de aumentar la participación, la comunión y mejorar la misión de la Iglesia. O sea, algunos dicen hacer la Iglesia más democrática. Bueno, sí y no. O sea, la Iglesia siempre va a ser jerárquica, pero sí en el sentido de tener más escucha de las bases y dar más participación a los grupos que no tienen participación, que no tenían o que no tienen, porque muchos sitios siguen sin tener, ¿no? Como pueden ser mujeres, pueden ser los laicos, y eso creo que no tendrá marcha atrás.
Ha habido muchos símbolos, lo estábamos hablando también antes fuera de micro, que están pasando después de su muerte, por ejemplo, ese revolutorum de palomas en la plaza de San Pedro.
Sí.
Que muriera el lunes de Pascua.
El carnet, el número de carnet de socio del San Lorenzo.
¿Cuál era?
Pues era el 88, que son los 88 años con que murió, 2:35, que es la hora en Argentina de las 7:35 de Roma.
Qué fuerte.
Sí. Y luego la lotería, hay una lotería que tiene el nombre del Papa en Argentina, pues cayó también en el número del 88.
Aquesta no és l'única entrevista en la qual es va parlar del Papa aquí a Disbauxa, perquè, curiosament, mesos abans, quan el Papa encara era viu, vam entrevistar a Gabriel Marcomini, ell és actor, i resulta que va néixer al barri de Flores, als Buenos Aires, Argentina. I doncs sí, Gabriel Marcomini va ser veïnat i va viure amb el Papa Francesc.
De hecho, yo era el vecino del Papa Francisco.
Ah, sí?
Yo debo reconocer que me subía al árbol.
¿El Papa Francisco era veïnat teu?
Sí, 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 sí.
Pero literal, no.
Literal.
¿Y el conocías? ¿Lo pares Boura?
Claro, claro, porque nosotros, ¿sí?, con un amigo que teníamos, nos escondíamos del hermano y nos subíamos a los árboles del barrio. Entonces, teníamos un código y decíamos, nos encontramos en el número 8, suponte. Y él y yo sabíamos cuál era, el hermano no, y corríamos y nos encontrábamos en ese árbol. Mm. Y uno de esos árboles daba justo a la ventana del Papa Francisco, que luego fue Papa en esa época.
Claro, en aquel momento era un capallá.
Cura de, sí, del bar. Y me acuerdo que el hombre ahí, me acuerdo de verlo. Sí, después cuando pasó todo esto que se nombró Papa, yo no lo podía creer, porque digo, qué cosa increíble. Claro. Una cosa increíble.
Es extraordinario. ¿Cuántas posibilidades hi ha de que se segui aquí, increíble, en entre avui i demà, un senyor que ha estat veïnat del Papa Francesc?
Tu t'imagines, si jo hubiese tenido un mòbil en esa època, hubiese sacado fotos ahí, claro, al Papa en calzoncillo.
I vares tenir qualque relació, encara que fos de bon dia, i saludar-lo, una pilotada a casa seva, alguna,
sí,
cosa?
Sí, nos saludábamos del barrio. Él era el cura de una iglesia que no era justamente la de al lado, pero un poquito más lejos, sí. Uh-huh. Y nos cruzábamos siempre ahí en el barrio, estábamos siempre. Yo era un borreguín, un pequeñito que jugaba ahí todo el día. Y pasaba por ahí, me acuerdo de haberlo saludado alguna que otra vez. Bueno. Pero esto después con el tiempo, ¿no? En ese momento, bueno, no sé.
De los últimos papas parece el más simpático.
Sí, no sé, nunca lo... O sea, lo conocí, pero no, nunca lo volví a ver. Tendría que, creo que si me subo al árbol del Vaticano ahora voy a tener problemas.
¿Cuánto? Esto, sí, seguro, ¿eh? Mira en el fin de año aquí en España por sacar una postal, ¿eh? Una...
Y bueno.
Cositas que pasan en fin de año. ¿Y este padrí, payaso?
Sí.
¿Te ve de aquí una mica lo teu, no? De, como escritor y actor de teatro. ¿Te ve por ello o no?
No, él era otro tipo, tenía otro tipo de personalidad. Era una persona muy diferente, pero tenía una interpretación de la vida maravillosa. Vivía su vida con una libertad y con una alegría que nunca ha visto nadie vivirla así. Y esa alegría sí que ha quedado. Y esa interpretación de vivir y de disfrutar, sí. Y el canal también. Pero bueno, exactamente no es lo mismo lo que él hace a lo que él hacía o lo que hago yo, ¿no? Pero sí, en cierta forma podría haber un paralelismo con mi abuelo Bruno.
¿Com era esa relació? El vares poder tenir molt d'anys en el teu padrí? El vares disfrutava molt de temps?
Sí, lo he disfrutado. No mucho porque murió cuando yo tenía 16 años,
bueno,
15.
Bueno, pero no está mal.
Pero era una persona muy divertida. Era una persona que se subía a un bus de repente empezaba a contar chistes en el medio del bus, así como sin ningún tipo de...
Y montaba un espectáculo.
Pero por el placer de transformar el ambiente... I solamente por eso, que al final es maravilloso, ¿no?
Ara que has comentat això de pujar-se a un autocar o un autobús, és cert que a vegades, quan entres dins un espai, primer que hi ha molta gent que no diu ni bon dia.
Ja.
Però tu entres dins un bus i és vera que normalment s'ambient dins un bus... o la gent està molt callada o la gent crida, no a un terme mig, sí, no?
Sí.
I canviar l'ambient d'allà on entres és molt complicat.
Sí, però...
Has de cridar molt l'atenció i has de tenir una personalitat molt forta.
Totalment.
I el teu predí era capaç d'això.
Sí, porque tenían esa capacidad de transformar las cosas, ¿no? De transformaba, era un hombre que transformaba el ambiente, entraba y reía y hacía bromas y se reía con uno y se reía con otro y se reía él. Siempre recuerdo que me miraba serio y se sacaba la dentadura, me miraba así, y me partía, yo niño, y lo hacía en el medio del bus, ¿sabes?
Algún día me sacaré yo la dentadura, ¿no? También.
Terrible, terrible.
Te agradezco que hayas venido aquí, que haya venido un actor de teatro, hemos tenido de todo y seguiremos teniendo diferentes personas y personajes cada viernes, pero me apetecía compartir con un actor que hizo ese cambio, ¿no? De venirse de Argentina, como muchísimos otros, como miles y miles de personas que han hecho ese cambio, pero yo quería conocer tu historia y eres la primera persona que viene a IB3 Radio y que ha sido vecino del Papa Francisco. Así que esto no lo voy a olvidar en la vida.
Ah, que sí. Bueno, muchísimas gracias, gracias por todo y bueno, ánimo y gracias, de verdad. A seguir, que mientras haya música hay que seguir bailando, ¿no?
Gracias, Gabriel.
Gracias, Deu.
Gracias.
Es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma. Pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar. Y aunque se pudra mi boca por callar. Y es que está en mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Porque está en mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Hem escoltat l'actor Gabriel Marcomini, que va ser veïnat del Papa, quasi res. A Disbauxa també vàrem entrevistar una vident i una astròloga. Ella és na Cati Jaume. Ja que parlam de la mort, també ens va parlar de la vida després de la mort.
I comença ara sí, ara ja sí, s'entre tu i jo d'avui vespre, d'avui dia 10 de gener de l'any 2026. Tenc que dir que avui jutge en terreno favorable, és una milla. Fa més de 30 anys que mos coneixem. Va fer feina en jo directament a Televisió de Manacor.
Mm-hmm.
És una dona que jo puc com dir en sa boja plena que és una bona persona. És una persona, de més, implicada dins la societat. Ho ha fet de moltes de maneres. I quan la vos presenti, que ho faré ara, a continuació, pareixerà que no és possible relacionar una cosa amb l'altra, i l'altra amb una i una amb l'altra, però ella ho ha pogut conjugar i ha estat la seva vida. Ella va estudiar d'astrologia a la universitat, a la facultat, perdoneu, d'Oxford, en el Regne Unit. És diplomada en treball social per la Universitat de les Illes Balears. Es va jubilar fent feina en el Servei de Dones Víctimes de Violència Masclista de l'Institut Balear de la Dona i és membre de la Comissió per a la Igualtat. Quasi res. Conjugar tot això, no per ahir veure que jo dins una mateixa vida ho pugui fer això, i doina Caterina Jaume, na Cati Jaume, pels amics.
Una vida interessant.
Molt bon vespre.
Bon vespre, gràcies.
Benvinguda al programa, com te trobes?
Molt bé, molt bé.
Jo estic emocionat.
Sí, jo també.
Jo estic emocionat perquè vàrem fer molts anys feina plegats.
Sí.
I que crec que no era feina el que feien. Disfrutàvem.
Disfrutàvem.
Han passat 30 anys de quan jo estava a Televisió Manacor. Na Cati Jaume venia en el programa a fer la part més astrològica. Fèiem les cartes d'esterot a la gent que mos cridava.
Sí.
I varen ser uns anys preciosos de la teva vida, de la meva vida i de la vida de la societat manacorina d'aquell temps. La televisió Manacor era... Les televisions locals en aquell temps eren molt potents.
Tenien molta força.
A veure, I mira, ara, no per a Ivera, però si rebobinant per enrere, quan nosaltres, o quan jo vaig començar a fer ioga o a fer tarot, perquè el tarot també me va ser una temporada que també me va agradar molt, i astrologia i tot això, quasi no és que no se conegués, és que era algo mal vist.
És sí, que havia... era bruixeria,
sí, i era... Sí. Era algo que no... Que... Inclús el ioga.
Estàs còmode amb els auriculars?
Me lleu una mica, però bueno.
Si els te vol llevar, si tu...
És igual.
Si els te vol llevar, els te pot llevar.
No passa res, ara jo faré de MacGyver.
I què va passar? Que gràcies al nostre programa, gràcies a tot el que fèrem llavors, que no hi havia, per exemple, centres de ioga... No, home, està molt bé ara, gràcies.
De res.
Sí. No hi havia centres de ioga en aquell temps. N'hi havia hagut un, jo vaig posar el segon, i dai, tu imagina't que ara està ple. Tu saps les portes que vàrem obrir?
Moltes,
amb aquest programa.
I a més que la gent no ho creurà, nosaltres mos hi posàvem. El programa començava a les 8 de l'hora baixa i acabàvem a les 3 de la nit. I la part llarga del programa era... Se va convertir sense voler... En la teva part.
Jo d'això no me'n record. No té massa consciència
jo te recordaré.
Fos la part més grossa.
Començades a les 11 per acabar el programa a les 12. I van començar a rebre una allau de cridades. I cridades.
Sí,
i més cridades. I en aquell temps, les televisions locals, no és com ara, que està tot minutat, tot controlat, no és com aquí, que a les 11 en punt de vespre hem d'haver acabat. Podríem allargar quan mitja hora més. Un
sí,
quart més.
Sí.
No hi ha problema. Mm. I les 12 van ser les 12 i quart, i les 12 i quart van ser les 12 i mitja, les 12 i mitja van ser la 1, de la 1 van ser la 1 i mitja, de la 1 i mitja van ser les 2. I llavors jo vaig posar un telèfon 806, d'aquests que la gent pallava per cridar.
Sí.
Jo vaig guanyar 300.000 pessetes. Millor dir, vaig facturar, perquè llavors vaig donar la part que tocava a Televisió de Manacor, i na Cati no va veure un duro. Però en aquell temps era una doberada, allò.
Sí.
I llavors ho van llevar per respecte. Perquè és el mateix que tu dius. Estava mal vist Esterot, però llavors estava mal vist que de qualsevol manera cobràssim per fer el telèfon, i vaig llevar el telèfon perquè ja hi havia gent, la roben i aquestes coses. O sigui, com ha canviat el món en 30
sí,
anys, eh?
Sí, sí, ha canviat, i ha canviat, i en aquest sentit ha canviat per bé. Perquè si tu vas a un despatx d'una astròloga o d'un astròleg, no trobaràs el que la gent se pensava que trobaries. Ara te trobes amb una persona qualificada que sap de què va i te pot donar una solució i te pot donar una guia. I que, a més, una carta natal, sigui astrològica o sigui de disseny humà, que són dues coses molt, molt juntes, és a dir, a l'escola no hi hauria d'haver cap família que quan té un fill no li tragués una carta d'aquestes, perquè la pot guiar aquell al·lot i deixaríem de tenir tots els problemes que tenen els al·lots avui en dia.
Anem a començar en l'entrevista ja en coses que m'agradaria encara avui en dia poder saber i poder entendre. Definim l'astrologia, primer de tot.
Vale. Bueno, l'astrologia, els primers astròlegs van ser els primers homes. Vull dir, que alçaren el cap, començaren a alçar el cap per mirar com estava la lluna per poder sembrar. Vull dir, a partir d'aquí, l'home va anar intentant conèixer, intentant fer experiències sense saber com ho havia de fer ni quines eines utilitzar, però se'n donar compte de que si sembrava quan la lluna esteia d'una manera o si sembrava quan la lluna esteia de l'altra, traia un profit o no. I a partir d'aquí van començar, podríem dir que va començar la vida dels astres. Després, l'astrologia, evidentment, no hi havia ni calendari, perquè mira el calendari, pocs anys que fa que sabem sí, quan l'any tenim, exacte. Perquè la gent no ho sabia. Però a partir d'un moment donat, els reis, els papes, els que tenien tot el poder, tenien els astròlegs, per les persones, igual que tenien els pintors, els millors pintors...
Els escribes...
Sí, sí, les agafaven baix la seva tutela i d'aquesta manera ells s'enriquien. Perquè sabien quan havien de fer una guerra, quan havien de moure un plet, o quan era un bon moment per una cosa o per una altra. Evidentment, el poble no s'enterava de res. El poble no arribava, igual que Miquel Àngel, o personatges així, pintors superbons, o músics, el poble no arribava a res. Entonces, a poc a poc, els astròlegs, els que les agradava l'astrologia, vull dir, han pogut anar fent un graneta darrere un altre. Què passa? On ha estat el problema? Que la ciència no va reconegut. És una pseudociència, és vera. Però quan que no va reconegut...
Però és com malsonant, pseudociència,
ho tenim clar.
Vale.
Ho tenim clar. Què passa? Que si quan fas feina... En ciència hi ha d'haver un resultat i aquest resultat ha de ser sempre aquest resultat. Quan aquest resultat pot variar segons la persona, pues aquí la ciència ja no val saber res. Clar. Ja diu que és una pseudociència.
Però... De fet, és mal d'entendre. Jo si t'entenc que de ser veritat, jo encara m'acosta poder entendre com és possible que els astres puguin reflexar a través d'una professional com tu uns moments especials de la meva vida, com la meva carta natal, com... No, o sigui, no puc entendre, per dir tot clar, com jo puc ser tan important que uns astres... En el moment que vaig néixer dia 8 de juliol, 9 i 20 de matí, en aquell moment puguin contar-me una cosa de jo.
Ja, ja.
Mal d'entendre, sí, això. I mal de creure per segons quina gent, cada vegada menys.
I condicionar, també, no? Com es pot anar o quines eines necessitarem per resoldre dubtes.
Sí, bueno, aquí també podríem anar enrere i entendre qui som. Qui som. No només som una persona. Si nosaltres partim del punt en el que som una persona, de que jo vaig néixer tal dia o de que tu vas néixer tal dia, hi ha poca substància aquí. Hem d'anar un poc més enrere. Hem d'anar a entendre que som un ser. I aquest ser fa molt, molt d'anys que va decidir venir a la Terra, va decidir fer un estanci que se divideix en vides, que antes de venir entre vides, antes de tornar a néixer, dir, prepara la vida d'aquí. I la prepara d'una determinada manera. I per això naixem amb una carta natal, amb una carta de disseny.
Te
Digues.
Estic entenent que estàs parlant de reencarnacions?
Sí, exacte.
O sigui...
Exacte.
Existeixen les reencarnacions?
Exacte, sí, sí.
I quantes n'hi pot haver
bueno,
d'una mateixa persona?
Mira...
D'una mateixa ser?
Sí, mirem, podríem xerrar de que l'humanitat, una part de l'humanitat, aquesta que estem... I m'incloig, perquè la veritat és que me fa molta ganes és por a conèixer altres coses i no tornar a la Terra com està ara. Però...
jo també.
Ja,
fa... Jo m'apuntaria.
Jo també, m'ho apuntant tots.
Ara no, però m'apuntaria.
Exacte.
Fa 25.000 anys que nosaltres varen venir a la Terra.
25.000 anys?
I no varen venir com una persona. Varen venir pues, com un arbre, com una pedra, com algo que ha anat evolucionant, ha anat creixent. Vida darrere vida, anam creixent. Anam llefant una determinada...
Inclús una pedra, que és una cosa que sense...
Sí, però és que tot és vida. Tot és Déu. Tot és Déu.
Creus en Déu, és evident.
Evident, evidentment. Som Déu. Tots.
Creus en el dimoni?
També.
I com us ho expliques?
Bueno, estem en un món dual. Estem en un món que hi ha la dualitat, hi ha el bé i el mal. I hi ha dos camins. Dins la nostra vida sempre hi ha dos camins. I nosaltres, els humans, intentem anar pel centre, perquè volem ser bons, i ens equivoquem, i anem cap a, un pic cap a lo bo i un pic cap a lo dolent, i llavors tornem al centre. I dic, això és el camí de la humanitat, aquí, a la Terra, el bé i el mal, el yin i el yang, el positiu i el negatiu. Entonces, si Déu és bo, hi ha l'altra part oscura que són... que jo no te puc explicar molt bé qui són.
Però també és com un ens.
Són entitats,
si Déu és tot, el mal què és?
Una part.
De Déu, també?
De Déu. O de no Déu. No t'ho puc... Jo no hi he estat, aquí. En aquest punt no hi puc arribar.
No te'n recordes, perquè has estat ja.
Bueno, sí, no me'n record. Però aquesta part oscura que hi ha a la Terra i que hi ha i que és aquí, aquesta part oscura té una importància vital a dins la Terra, perquè si no hi ha el dolor, no hi ha la sanació. Si no hi ha el bé, no hi ha el mal. Si no hi ha el mal, no hi ha el bé. Tot, si no hi ha el yin, no hi ha el yang. Tot, la part oscura, aquí a la Terra, a altres planetes o a altres llocs, no te diré que no sigui d'una altra manera. Jo he tingut experiències, que una d'elles la narra aquí.
Ah, sí, ho dic que... perquè si no m'ho vol, només m'ho escolta. Na Cati Jaume acaba d'escriure un llibre que ja està esgotat. Se diu Llaves, muchas puertas por abrir, Caterina Jaume Sureda, Manacor 2024. O sigui, esquilentet es font, ben esquilentet. Sí. Què veus en aquest llibre?
Bueno, es conto una mica totes aquestes experiències que jo he tingut, experiències que han estat, que són meves, no? Entonces, si aquí a la Terra tenim una part oscura, hi ha unes entitats oscures, què passa? Que... Aquestes quan hi ha molt de patiment, quan una persona té un problema de salut, un problema de família, de lo que sigui, que hi ha molt de patiment, aquest patiment genera una energia oscura, una energia difícil, diríem, no? Entonces, aquesta energia queda aferrada dins aquella casa, dins aquelles parets. Si és una persona que, per lo que sigui, ha estat fent feina allà de dins, ensenyant els peus, creant una energia sense saber molt bé com la podria utilitzar i l'ha creada, o bé sabientó, també hi ha aquesta possibilitat, aquesta energia oscura queda ferrada dins la casa i s'ha de llevar. Perquè les persones que hi viven, o que volen viure allà, no
patiran.
Poden. Això diríem que és un tipus d'energia.
I per què passa això? Per aquest limbo, diguem, de gent que no va a la llum i queda encara aquí?
Sí.
Per què aquestes persones...
Aquests ents, per què queden aquí no sí. I no se...
Sí, dir no persones no perquè re... primer és una persona que mor, no?
Sí.
I després...
Però se converteix, com ha dit ell, en un ens. I per què aquests ens, en vez de reencarnar-se, queda molestar aquí?
Mira, perquè no
hi ha... Molt bona pregunta.
Sí, no hi ha acabat. Sempre tot és un aprenentatge. I ni ells, per ventura, ni la família, no ho ha acabat. Aquí parl d'una situació que també vaig viure, varen viure, a dins d'una casa, llogant una casa, A dins d'aquesta casa hi havia molta oscuritat, hi havia molt de dolor, hi havia molta... Jo tenia nens petits i ploraven molt, i no sabíem què passava. Després, la gent de fora me deia, t'he vist dins de casa, he vist una sombra, i jo, què me dius? I jo no hi era, i jo tal. Vull dir, veiem coses que no podíem entendre d'aquesta manera. Vaig fer feina amb aquesta...
Tranquil·la,
sí. Continua. Doncs vaig voler entendre què és que passava, perquè no hi havia qui estàs a dins nostra, i vàrem descobrir, me va ajudar un altre company, vàrem descobrir que allà de dins hi havia un home i una nina. I clar, és mal d'entendre que tu lloguis una casa i que allà dins hi hagi un home i una nina. Què va passar?
Que renou?
És una campana. És una campana de consciència.
No l'atureu, queda molt bé.
Queda bé tot aquí de dins, sí.
Ara no estava fent ironia.
Això és un telèfon.
Sí, és una campana de consciència.
Vull dir, si hagués estat Heidi, no, però aquesta música queda bé.
No, si jo... Perdoneu, però m'he posat pel de llorina. Ja, i jo m'he mirat a Miguel, i ara Miguel me posa una campana. Pobret, Miguel Soler, si ets culpable de tot, el tècnic de la família.
No, però t'havia quedat molt bé, la campana. Vull dir, si dius que ets tu...
Bueno, ara no sé on érem.
Un home i una nina.
Això era mal d'entendre. Mal d'entendre, perquè si empleem esquipet per entendre això, és un error. Que el que ens passa cada dia a nosaltres, que volem utilitzar el cap, i cada un de nosaltres tenim un sistema distint per entendre les coses. Però quan empleem el cap, ens equivoquem. Entonces, era molt mal d'entendre. Fins que un dia, ja avorrida i tal, varen decidir deixar aquesta casa. Quan vaig anar a avisar a la madona de la casa, a dir-li, deixem la casa, aquella dona, la consciència la devia remoure, i me va dir, no vos hi trobau bé, ha dit no.
Ai, s'ho sabia.
No mos hi trobam bé. Dic, i diu, i tal, i volia estirar-me la llengua, veure el que nosaltres havíem tingut, i jo li vaig dir, que ets la ploren, veien sombres per dins la casa, i aquesta dona me va dir, mira, pues jo te contaré el que ha passat. El meu padrí se'n va anar, que vivien en aquesta casa, se'n anaven a fora vila i tenien una... Se'n va anar amb una nina, amb una germana de sa mare,
sí,
a fora vila. Diu, i no saben què va passar, però sa nina se va morir. I ell va tenir esquerra carregat de paia, va posar sa nina a dins sa paia, a damunt de sa paia, i van venir cap a el poble. D'això tampoc no feia massa anys, no me'n recordo exactament. I va dir... I el padrí se va seure davant la ximenea i de cada dia estava més malament, i en el mes i pico el padrí se va morir.
Despatiment.
No saben què va passar amb la nina, però el padrí i la nina, tots dos, eren morts, i el padrí s'havia mort aquí on nosaltres l'havien trobat, i hi havia aquesta presència. I vàrem entendre el que havia passat. Entonces, nosaltres no mos hi quedàrem a la casa, però crec que després en això ho varen girar.
És perillós fer una ouija?
Sí, fer una ouija sí que és perillós.
És molt perillós?
Sí. És perillós perquè...
Obres una porta, sempre s'ha de dir.
És perillós posar-te dins un enxufer...
Clar, no mos
enrampar. A vegades no t'enrampes, és vera que no t'enrampes sempre.
No t'enrampes sempre.
Depèn de lo que toquis, clar.
Entonces, és perillós perquè tu no ets especialista en això.
N'has fet aquest mai?
Sí.
I? Quina és la teva experiència?
I per quin motiu? Clar.
Bueno, jo també ho cont.
Estem desvelant un poc el llibre, però
bé,
bueno.
És igual. Mira, jo vaig fer una ouija amb unes companyes un matí que fèiem un cafè. Com a per cachondeo, vull dir, com a per riure. No,
que
no...
l'han fet a totes, en aquest tipus d'aigua.
Vale, pues,
jo no, i no el faré.
I Neva també m'ha dit que ho han fet tot, que tens tota sona, tot de xupitos. Sí.
La meva lota també diu mai més, però tenia 12 anys, ella.
I d'ahir jo ho vaig fer amb aquestes amigues. I tot això va començar a córrer una part a l'altra, i n'hi havia una altra que escrivia. I quan va d'escriure, va dir, no entenc res, i va dir que diu, i m'han llegeix lo que has escrit, i posa, ocupate de mi hija, ocupate de mi hija.
Conyo.
I jo en aquell moment me vaig quedar sembrada, perquè jo havia padrinat una nina, que sa mare era una modelo de París, que havia vengut en esport, i s'havia enamorat...
Porto Cristo.
S'havia enamorat d'un jove de Manacor, se va quedar embarassada i va tenir una nina. Quan el dia que va tenir sa nina a l'hospital, els pares d'ell hi anaren a l'hospital a xerrar amb ella i li varen dir: te donarem un sobre, un taló en blanc, però no volen saber res mai més de tu, t'endús aquesta nina fora. Ella, en aquest moment, que la seva parella estava, se'n acabava d'anar i havia celebrat el naixement de sa nina, ella en aquest moment va fer un crec i va començar a tenir febre. En sa nit ja va estar vomitant i l'endemà febre. Va desenvolupar un càncer, però vamos, en mig any.
Mitja va estar llesta.
I va estar llesta, se va morir. I ella, quan va saber tot d'una el que tenia, tenia una filla més gran, però me va dir a mi, jo estava embarassada també, i va venir i me va dir: per favor, vols ser la madrina d'aquesta nina? I la batiaré antes que jo me'n vagi. I li vaig dir sí.
Ai, estic aixerrofat.
I jo vaig ser la madrina. Però què va passar? Va venir la germana, se'n va dur la nina, vaig agafar la nina i la se'n va dur quan la mare se va morir. Entonces, aquesta nina, jo, van passar un parell d'anys que no sabia res d'ella. I un dia, sense mà ni menys, pues fèrem una ouija i me va sortir això.
I sa mare te va sortir i te va xerrar a tu.
I a partir d'aquí jo vaig tenir contacte amb sa nina. Sí.
I ha continuat aquest contacte?
Va continuar fins fa bastant d'anys, sí. Ara fa estona que no saben res d'ella, sí.
I per què és perillós? Perquè
pots connectar amb una entitat oscura, i aquesta entitat oscura pues, se vulgui apoderar de tu, te vulgui fer una trastada, te vulgui... Són ses inconscients o ignorants, com ho vulguis dir.
Existeixen ses possessions?
Sí.
O sigui, sí. Per exemple, fent una animalada d'aquestes, sí, podríem ser posseïts. O sigui, no són bromes.
No són bromes.
Ni són pel·lícules.
No, però no com ho entenem. Perquè quan xerrem d'una possessió, però és que nosaltres, que la aquella persona se converteix
en
un dimoni. No, se converteix per ventura en una persona depressiva, en una persona esquizofrènica, en una persona que pateix. Que pateix, i de cada vegada pateix més. Entonces,
Sí, no sempre hem de veure els expedientes de Warren per imaginar-nos que una possessió pot ser una persona que ha dit depressiva,
sí,
esquizofrènica, malalta,
sí,
que tenen...
Sí.
Quines coses. Tenc que avançar en l'entrevista i en més coses, perquè si no, mos arribaràs temps i ja només queden 20 minuts. Han començat xerrant d'astrologia, estem xerrant de coses molt més potents en aquests moments. La societat d'avui en dia comença a estar preparada per aquesta realitat alternativa que és i existeix?
Sí, sí, hi ha una part important de la societat que és més evolucionada, que té més consciència, que comença a fer-se, que ja fa estona que se fa preguntes, que necessita trobar pau, que necessita descobrir un món nou, i aquesta gent, aquestes persones, pues, han fet un camí molt important de coneixement i de creixement personal. Perquè aquí on hi ha bé no pot existir mal, i aquí on hi ha mal no pot existir bé. Vull dir,
no són
compatibles. Entonces, sí, hi ha una part de la societat que sí, una part grossa que jo dic que és aquesta que no tornarà, que estan les darreres vides.
Té res a veure tot el que estem xerrant avui vespre amb aquest tipus de món que estem creant? Estem creant un món estrany? Jo tinc que confessar, això sí que ho dic jo també a títol personal, no sé si en Juanmi ho compartirà amb jo, no? Jo me trobo incòmode en aquest món, en aquests moments, política i socialment parlant. I quan dic polític no me refereix que és polític d'Espanya, me refereix que és a política mundial i és estar mundial. No m'agrada la joventut, com està creixent, de la manera que estan creixent, com està evolucionant el món d'internet, de la nova tecnologia, de la rapidesa, la intel·ligència artificial, tot això me fa una porada. Tot això està connectat amb aquest boom, com aquest eclisme que has explicat aquí, d'aquesta part que està a punt de començar i aquesta altra que està a punt d'acabar, i quina és la que està a punt d'acabar? La que jo me trobo incòmode o està començant la que jo me trobo incòmode?
No, la que està...
Tu comparteixes amb jo.
Sí, sí. No, no, no. Vull saber a veure què diu, perquè t'entenc perfectament. Sí.
La part, aquesta part humana, o aquesta part d'humanitat, que no se sent còmoda en el món que vivim, que se fa preguntes, que no li agrada estar dins el brut, que li agrada la pau, que li agrada la tranquil·litat, que li agrada l'amor, que comparteix i dona la mà a l'altre, aquesta part de la societat, evidentment, no té res que fer a dins aquesta societat que està nascent ara. Perquè no té
puesto. Mon anam als bons.
Exacte. Exacte, mon anar amb els bons.
Perdona la frase egoista, perquè és molt egoista aquesta frase, però no. És que mon anirem s'anem amb els bons, i perquè, quedaran els dolents.
Perquè ells també tenen... són ses com hem estat nosaltres.
Sí, però...
Estan el que estan en el principi, de 25.000 anys. Entonces, han de viure 25.000 anys més per poder arribar a sa consciència que nosaltres hem arribat avui. Entonces, són ses que han de fer el seu propi procés, han de fer el seu propi camí. I han baixat a la terra, estan a la terra, per poder fer tot aquest camí. I què passa? Que és que no estem a dins del nostre terreny, no, ara són nosaltres. Totes són nosaltres que m'han d'anar i que els han de deixar a la terra ells. I nosaltres m'han d'anar, i m'han d'anar en pau, en consciència, en amor. I hem de transformar el patiment de veure que m'han d'anar. Aquest sentiment d'aquesta por a la mort no l'han de tenir. La por a la mort ha de ser... ha d'estar caduqueada, ja ha de ser transformada, de veure que nosaltres anem donant la passa que hi ha un món millor.
Què passa en aquests éssers que d'una manera sobtada, unes vegades conscients i unes vegades inconscients, perden la vida? Vull dir, quan tens un accident i te mors, què li passa en aquest ser? O quan una persona, per exemple, se lleva sa vida, que és la pandèmia que estem vivint en aquest moment, sí. Malauradament. Què les passa a aquests sers?
Jo tampoc no tens la veritat de tot.
No, però tens la consciència de moltes coses.
Però pens que moltes vegades sempre... Nosaltres...
Si vol beure un pot d'aigua, beure un pot d'aigua.
No, gràcies.
Que estem xerrant aquí, cotorrejam. No. Per formes, ara anirem a escoltar una cançó d'en Diango, estiguem.
Ah, d'en Diango o d'en Roberto Carlos?
D'en Roberto Carlos.
Està bé. Moltes vegades necessitem un xoc a dins la vida per donar món es contitud hermós, perquè si no, no prenim consciència. Totes de vegades una malaltia, un accident, una mort, sempre mos fan obrir ulls, els ulls a una altra realitat. Fem una altra mirada a un altre, en el mateix món que vivim. Donem una passa endavant. I aquesta passa no és cap a l'egoisme, és cap a l'amor. És cap a en aquesta part més sublim nostra.
Y también se niega a creer que yo la espero y espero el momento de hablar. Que será mejor usted cambiar. Mi sonrisa se apagó, esta espera me cansó, por eso llamo, reclamo. Sufrir así no tiene más sentido, ni viviré por ahí perdido, llorando, siempre por la vida llorando. Preciso irla antes que yo siga llamando, siempre por su nombre gritando, oh no, no. Todo el mundo tiene la razón al decir que loco soy. Yo andé un camino largo, la busqué y sin embargo tan solo aún estoy. Sufrir así no tiene más sentido, ni viviré por ahí perdido.
llorando, siempre por la vida llorando. Oh no, no, yo quiero oír una palabra amiga, preciso oírla antes que yo siga llamando, siempre por su nombre gritando. Oh no, sufrir así no tiene más sentido, ni viviré por ahí perdido llorando, siempre por su nombre gritando. No, 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 yo quiero oír una palabra mía.
A tu, Maria, te faré una pregunta seriosa. Que tu toquis les xeremies, flabiol
i estamburino.
No vas separat el que ballis reggaeton fins en terra.
No. A més, a les pitxorines mos agrada molt fer twerk.
Està molt festeig, eh? Amb els blauets, un pata de coro.
Crec que si feim twerk amb el blauet...
La mare de Déu de lloc se posarà les mans en el cap.
Se taparà-se el vol.
Xiu, xiu, de dilluns a dijous, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A l'estiu, canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta, pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, el teu ritme, quan vulguis i on vulguis.